de Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez i ja estem a Lleida. Herrera en Cope des de Lleida, ens escoltes des de la Seu, des de Balaguer, des de Lleida, des de l'aplicació que tens al mòbil, que te la pots descarregar de manera gratuïta, buscar Cope, i allí pots triar escoltar l'emissora de Lleida. I si no, a cope.es, a la web, i també pots triar l'emissora de Lleida. Què tal? Com estàs? Són les 12:20 minuts, dimarts 4 de febrer del 2020. Ull, perquè això ho he hagut de mirar dos vegades. Tres vegades, perquè ho torno a mirar. 18 graus a la ciutat de Lleida. 18 graus a la ciutat de Lleida. Depèn del lloc, potser seran 16, 17 o 19. 4 de febrer. Teòricament, la darrera setmana de gener i la primera de febrer, segons les estacions, han de ser les setmanes més fredes. Fixeu-vos, la darrera de gener tenim el tema de la setmana dels barbuts, que era una setmana molt freda. Aquest cap de setmana va ser la Candelària, que també és una setmana molt freda. 18 graus. En fi, encara hi ha qui diu que no, que això del canvi climàtic, que no, que són coses que passen. Vaja, sí, passen. Veurem, suposo que tornarà a fer fred. Suposo, i espero, perquè l'ecosistema i tot plegat funcioni, doncs ha de fer fred. Però vaja, de moment, francament, és que al matí vens amb l'abric i a migdia o a primera hora de la tarda surts amb l'abric posat i la gent ja et mira malament. En fi, buscarem aquesta previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, el Consell dels nostres advocats, com tots els dimarts, avui. També farem memòria, recordant el que passava tal dia com avui, tal setmana com aquesta, de fa 25 anys, amb la Mari Carmen Salvador. Parlem de barris amb el Cosme García i obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt. Tot això fins a arribar a la una. A partir de la una, amb el Felip Urbano, que és sommelier, escoltarem l'espai gastronòmic, on parlarem de consells a l'hora d'anar a comprar vi. Què hem de tenir en compte o què hem de preguntar? I a partir de 2:15, la nostra tertúlia dels polítics, on ja saps que pots... Acabarem parlant de tot, fins i tot de política, i que pots dir-nos, escolta, vull que parleu d'aquest tema. Va, parleu d'això. On ho pots fer? Al nostre WhatsApp, 664-526-180, 664-526-180. Íñigo Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a la província de Lleida. Esperem una tarda amb ambient assolellat, amb el cel serè en general, amb més nuvolositat al Pirineu, però les precipitacions allà aniran remetent. Les temperatures baixen a tot el territori, excepte la depressió, i ho fan de forma notable al Pirineu. Arribarem avui a 21 graus de màxima a Lleida, capital i Balaguer, 19 a Tàrrega, 15 a la Seu d'Urgell i 14 a Vielha. El vent bufa del nord-oest i s'esperen ratxes molt fortes que arribaran als 100 km per hora al Pirineu. Demà dimecres tindrem el cel també serè durant tot el dia, amb alguns intervals ennuvolats només a primeres hores al nord del Pirineu. Les temperatures continuaran baixant de forma localment notable, amb màximes demà de 15 graus a la Seu d'Urgell, 13 a Balaguer, 11 a Lleida capital i Tàrrega i 10 a Vielha. Pel que fa a les temperatures mínimes, seran de 5 graus sota 0 a Vielha, 3 sota 0 a la Seu d'Urgell, 0 a Tàrrega i Balaguer i 1 a Lleida capital. A més, s'esperen gelades al Pirineu que seran febles en general. I finalment, el vent bufarà variable a flux durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Doncs va, busquem l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Una actualitat informativa en la que hem de començar recordant que avui, dia 4 de febrer, com cada any és el Dia Mundial contra el Càncer. L'Organització Mundial de la Salut, el Centre Internacional d'Investigació sobre el Càncer i la Unió Internacional contra el Càncer van fixar aquest dia per marcar-lo al calendari com a Dia Mundial contra el Càncer. 4 de febrer, ahir coneixíem dades del cost que té el càncer al nostre país. Recordem que estem parlant de l'1,6% del PIB, que és una xifra tan alta com, per exemple, el que manega la Comunitat de Madrid, per exemple, i que els estudis, els primers que s'han fet del cost econòmic, desvinculant la part emocional i la part personal, sinó centrant-nos a la part econòmica, diuen que el 45% d'aquesta despesa, que és més de 19.000 milions d'euros, recau a les famílies, que registren 275.000 casos cada dia i que hi ha 1,5 milions d'afectats. Aquestes són les xifres quan parlem de càncer al nostre país en aquest 2020. Avui, Dia Mundial contra el Càncer, 4 de febrer.
Però... Estàs informat.
Però hem de seguir parlant de successos, i és que s'ha detingut a Girona el sospitós de matar un paleta d'una pallissa a Puigcerdà. El cas està sota secret de sumari i està previst que l'arrestat passi a disposició judicial aquest mateix dijous. Tot sembla indicar que el que va passar és que el paleta, després de treballar i guanyar-se els diners, doncs va cobrar en efectiu tot un treball, prop d'uns 3.000 euros, i que aquest sospitós, una persona moldava, doncs sabia que tenia 33 anys, sabia que havia cobrat aquesta quantitat de diners, va entrar a la... a la vivenda del senyor de 62 anys, el va golpejar, el va asfixiar i ha estat detingut a Girona. Vaja, morir per fer bé la teva feina i cobrar-la, és que ja no sé si es pot caure més baix, no? També ha mort un jove després de patir un accident mentre esquiava a l'estació de la Molina. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació. A Lleida, tres detinguts per robar en dos establiments comercials. Dos homes per assaltar una botiga de telefonia mòbil i un altre, una de roba, després de trencar el vidre de l'aparador. I atenció, perquè a Lleida ha estat denunciat per circular amb patinet elèctric en estat... que anava begut, sense casc i amb un passatger. És un home de 35 anys, que podria ser multat amb 1.300 euros. Poc em sembla ja, eh? Poc em sembla perquè que si bevem no hem de conduir qualsevol aparell, camió, tractor, cotxe, bicicleta, moto, patinet... És una cosa que ens ho diuen des dels anys 80. Per tant, vaja, o sigui... Ho sento, que avui en dia això ho hem de tenir claríssim. Ara bé, sense casc, begut i a sobre portant una persona amb un patinet, que ja tothom sap que és per una persona, que ja ho sé, que tots n'hem vist als matins, algun pare, una mare amb el seu nen per portar-lo a l'escola. No es pot fer això, no està pensat per això. I mentre no passa res, doncs no passa res, però el dia que passi, doncs, ai, ui, el fabricant, és que se m'ha trencat, és que no m'ha frenat, és que el meu nen s'ha obert el cap... Si no pot ser, doncs no pot ser. Canviem la llei primer abans de saltar-nos-la. Que no ens agrada una llei? La canviem. Intentem canviar-la, però no ens la saltem, perquè és que si no, cadascú fem el que ens dona la gana. Un altre. La Guàrdia Urbana ha denunciat penalment la matinada d'aquest dilluns per un delicte contra la seguretat en el trànsit un conductor d'un turisme que va marcar 0,79 mil·lígrams per litre després de xocar contra quatre pilones al carrer Vallcalent. No una, no, quatre. I menys mal, aviam, menys mal que no passava ningú per la vorera. Sabeu aquestes pilones que posen perquè els cotxes no envaeixin la vorera, la cera? Doncs no una, no, quatre se'n van dur. I aquesta persona anava conduint, 25 anys, a les 2:40 minuts de la matinada. És que ens ho han dit 40.000 vegades, que si bevem no es pot conduir, sisplau, que això és així de cru. En fi, canviem de tema, parlem de xifres. L'atur puja en 724 persones a la demarcació de Lleida al gener i la xifra de desocupats s'ha situat en 21.140. En comparació amb el mateix mes de l'any anterior, hi ha un 1,47% menys de desocupats. I la PA es concentra davant de l'Ajuntament de Lleida per reclamar solucions definitives per a quatre famílies vulnerables. La Diputació de Lleida ha eliminat pràcticament la concessió directa de subvencions amb el projecte de pressupost del 2020. Els comptes reserven 600.000 euros per a despeses extraordinàries dels ajuntaments i serà un equip tècnic qui valore les peticions. Recordem que fins ara havia una partida enorme que es donava a dit, sense cap mena d'explicació. Parlem d'esports amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Facis el que facis, segueix les teves passions, segueix les teves emocions, segueix els teus impulsos. Però si has de triar cotxe, segueix el teu cervell. Ell et portarà el Hyundai i20 millor equipat. Sens dubte, l'opció més intel·ligent. Nou Hyundai i20. Segueix el teu cervell. Hyundai.
Control Motor, Avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem d'esports i per desgràcia hem de parlar de temes econòmics. Parlem del Lleida Esportiu de Futbol. Exjugadors han denunciat a Lleida davant de l'Associació de Futbolistes Espanyols davant de l'AFE per impagaments. El club té per aquesta raó els drets federatius cancel·lats i no ha pogut fitxar.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en tres palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las tres palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con guardián. Porque si vas con guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ja arriba el nostre espai amb l'advocat. Ja sabeu que cada setmana ens acompanya el Josep Lluís Gómez, que és advocat de Gonzalo Abogados, a Q2 Consultors també, i també és professor a la Universitat de Lleida. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Amb el Josep Lluís ja sabeu que i el seu equip el podeu trobar al carrer Blondel 11, també al carrer Passeig de Ronda 57, i si no, doncs a internet, www.gonzaloabogados.com, i allí és la manera ràpida de posar-vos en contacte amb ells. I a més ja de veure serveis que t'ofereixen. Nosaltres tenim un número de WhatsApp, el 664-526-180, perquè ens han vist doncs, els teus dubtes. I és veritat que al llarg dels mesos hi ha missatges que rebem que fan referència a temes relacionats o que tenen com a centre el tema de les assegurances. I per tant, com que el Josep Lluís també és un tema que li agrada i que creu que és gran, que és un tema que en podem anar tractant, doncs mira, nosaltres de manera regular farem un espai parlant d'assegurances. Perquè, Josep Lluís, qui més qui menys, vaja, qui més qui menys, jo crec que pràcticament tothom, de manera quasi bé obligatòria, té contractat una assegurança.
Sí, qui no té una assegurança al seu cotxe, la seva llar, una assegurança de vida, d'accidents, el que sigui aficionat a la casa, pues, tenen una assegurança de casa, fins i tot el que algú diu, pues, l'assegurança dels morts, no?
Per
tothom té poc o moltes assegurances. Per això jo el que havia pensat era pues, obrir diversos programes, diversos capítols, fent referent a l'assegurança, i una miqueta avui pues, fent una mica de capítol introductori, si sembla.
Sí, sí.
Bueno,
què és una assegurança?
Una assegurança significa...
Al final, tothom sabem el que és, però què és una assegurança?
És un contracte entre algú i una asseguradora, que pot tindre diverses formes, i el qual, a canvi de pagar una prima, de pagar un preu, el que fa és garantir-se'm un risc. Un risc determinat, pues, li donaran cobertura. Crec que dintre d'uns límits, òbviament, no? Però és que crec que la primera qüestió que hem de ser conscients és que nosaltres contractem la cobertura d'un risc, val? I cal veure quin és aquest risc. És a dir, no és el mateix una malaltia que un accident, val? Un accident és per una causa externa, sobretot, i una malaltia és una causa interna. Aleshores, i això no vol dir que no puguem tindre una assegurança que a la vegada sigui d'accidents i a la vegada sigui d'enfermetat. I que els assegurances pues, no cobreixen determinades coses. Per exemple, d'una assegurança d'accidents, possiblement hi hagi una exclusió que digui, no, si vostè fa parapente, vostè no el cobrim. O si vostè fa submarinisme, perquè són uns riscs especials. O que hi hagi exclusions. És a dir, el meu assegurança de cotxe, si jo estic sota l'efecte de begudes alcohòliques, pues, el dia de demà el que podran fer és repetir-me. És a dir, allò que hagi pagat l'assegurança, tornar-me a reclamar. Per tant, el primer que hem de ser conscients és de que una assegurança no ho cobreix tot, sinó cobreix coses determinades.
I allò de la lletra petita. Tot això és... Bueno, la lletra petita tampoc, perquè jo, per exemple, l'assegurança de la moto, ara tinc amb bé al cap, són 16 folis.
Sí.
O sigui, són 16 folis, no els he llegit a la meva vida, no sé el que... I a més és una de moto d'aquestes bàsiques, a tercers i prou, eh?
Sí, el que passa que, home, cada vegada pot ser menys, i sobretot la gent jove, però normalment sempre contactem una assegurança a través d'una persona de confiança.
Correcte, jo sí, veiem un corredor d'assegurances i punt.
Què ens diu és nocions bàsiques. Però sí, no estaria de...
Sí, perdó, però jo contracto una assegurança a través d'un corredor, però al final és una companyia d'assegurances qui m'està assegurant. Si al final hi ha algo que la lletra petita no entre, per molt que el meu corredor m'hagi dit que sí, jo no tinc les de guanyar, no?
en principi no, se li podria demanar responsabilitat també professional, i també depèn aquest professional, la naturalesa que sigui, si és un agent o és un corredor, perquè tenen un estatus diferent. Mm-hmm. Però crec que la lletra petita és la que normalment no sol, que tindria que vindre destacada, ressaltada amb negrilla o amb alguna manera aquelles clàusules que són, diguem-ne, peliagudes. I aquestes clàusules d'exclusió, aquestes clàusules limitatives, a més, perquè siguin operatives en contra nostra, la llei diu que no solament més han d'entregar, sinó que jo prèviament les he d'haver signat. Uh-huh. I aquesta és la qüestió, que, bueno, que si no estan signades, aquesta exclusió no deixa.
Situacions d'aquelles que sembla que no t'hagin de passar mai a la vida, però pot passar. I ens has dit abans que nosaltres, a canvi de pagar una prima, de pagar una quantitat de diners anual o mensual, això depenent del que ens ofereixin, doncs ens cobreixen un risc. Jo tinc un contracte, una assegurança de vehicle, de moto, de cotxe, és igual, i es vens anualment. Mira, coses d'aquelles de la vida, quan se va a carregar, resulta que o no hi ha suficients diners al compte i no es fa el pagament. A l'endemà tinc un accident. I he pagat tota la vida, i la pagaré. Com quedo?
Bueno, a veure, caldria veure... un té l'obligació de pagar la prima. I no és el mateix no pagar la primera prima que no pagar una de les primes successives, perquè normalment els contractes se prorroguen, lo més freqüent és anualment, uh-huh, vale? L'assegurança del cotxe de la llar. Si jo no pago la primera prima, evidentment, i ha sigut per culpa meva, no ha sigut perquè s'han demorat en girar-me-la, no ha sigut perquè hi ha hagut un error del banc, pues, si jo no pago la primera prima i, diguem-ne, se m'ha avisat, perquè la llei diu que se m'ha d'avisar, escolti, vostè no ha pagat, i jo, no pago, pues, evidentment no tindré cobertura. Si no he pagat una de les primes successives, val? La cobertura de la pòlissa no queda automàticament en suspens, sinó que la llei diu que quedarà en suspens en el plaç d'un mes. O sigui, la companyia m'ha d'avisar i jo tinc, pues, aquest plaç d'un mes, pues, per pagar, per solventar el que hi hagi. I després la companyia, hi ha un plaç de 6 mesos durant els quals me pot reclamar a mi la prima, me la pot reclamar o pot donar per vençuda la pòlissa, val? Amb la qual no és una qüestió tan automàtica. I a més, aquesta falta de cobertura que comporta en el seu cas l'impagament de la prima dependria si és un problema de la companyia amb tu, és a dir, si tu tens un tot risc, de si és un problema d'un atropellament, perquè aleshores la protecció a l'atropellat, que és un tercer cap i a la fi, aquesta és una protecció molt més elevada. Uh-huh. Però diguem-ne que no és un automatisme, i en tot cas la companyia m'ha de reavisar, m'ha de revisar de que estic en aquesta situació en fals, no?
Doncs hem parlat, hem començat parlant de tema d'assegurances, no sé si hi ha alguna cosa que vulguis afegir més en aquest primer capítol, perquè això ja us dic que en parlarem,
En podríem afegir moltes de coses i prometo, amenaço entre cometes, que en seguirem parlant.
Molt bé, doncs avui amb el Josep Lluís Gómez hem fet aquesta primera aproximació, que és una assegurança, com l'hem de veure, com ho hem de tractar, però en seguirem parlant i segurament entrarem a parlar amb temes ja més concrets, que a més, avui en dia hi ha assegurances quasi bé per tot. Jo recordo que abans, jo quan era petit, era la típica, la de la llar i la del cotxe, i la de vida i la de decés, la de mort, per entendre'ns. Però és que avui en dia, si et quedes a l'atur, pots contractar una assegurança. Pots contractar assegurances per moltes coses, per moltíssimes coses.
Per si ens roben el mòbil...
Per exemple, veus, això és una problemàtica que fa 20 anys no la teníem.
No la teníem.
Ara hi ha productes exclusius per això, assegurança per si se'm trenca, també, les pantalles del mòbil, aquestes històries, correcte, quan acabes de comprar. Vull dir que d'això en parlarem, amb el Josep Lluís Gómez, ja sabeu que és advocat, que està a Gonzalo Abogados, que els trobes a internet, a www.gonzaloabogados.com. Josep Lluís, un plaer, gràcies.
Gràcies, Ricard, bon dia.
Tú no lo pienses, no lo hagas. No pienses en la cantidad de veces que te ha tocado bajar a por agua a las tantas y en pijama. Porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Entra en promosmotic.com y ahórrate el paseíto.
Grupo Corsa, set de innovación.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ara sí, ja és el moment en el que hem de donar la benvinguda a la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Amb la Mari Carmen Salvador ja sabeu que fem memòria, que cada setmana fem aquest exercici, que és molt sa, ens ho han dit els metges, això, que seure'ns un moment respirar a fons i prendre's la vida amb calma. I fer memòria és molt sa. Per tant, mira, fem... La Mari Carmen fa de coach. Ara es diu
quina
així.
Paraula, no? Quina paraula, noi.
Si és en anglès, sempre sona millor. Doncs és, fa de coach, de guia, vamos, per entendre'ns. Mari Carmen, anem cap a la primera setmana ja del mes de febrer, però de l'any 1995, que això és 25 anys enrere.
En aquells moments, 5 empreses havien presentat ofertes per la construcció i gestió de l'aparcament privat de l'Hospital Arnau de Vilanova. Més ofertes per fer-lo en superfície que subterrani.
Clar.
Els pressupostos anaven entre 55 i 802 milions de pessetes, amb una capacitat per 600 i 1.263 places, i les tarifes anirien entre 75 i 175 pessetes l'hora, i places gratuïtes pels empleats. Això eren les previsions per a aquest aparcament de l'Arnau. La Diputació volia incrementar el turisme a les Terres de Lleida a la temporada baixa i es destinarien 80 milions a la nova campanya de Ara Lleida. A l'abril es va posar en marxa la nova etapa amb un spot a la televisió. Per tant, ja fa 25 anys que va començar l'Ara Lleida, la promoció. La paeria va trencar l'últim reducte militar de la Seu Vella, l'antiga caserna de cavalleria, va ser enderrocada, i en aquest solar es volia construir un restaurant, i Aigües de Lleida també va pagar algunes obres de recuperació del turó, com és l'espai lúdic. També es va començar una campanya d'excavacions arqueològiques i volien fer un inventari de les restes arqueològiques d'aquí, de la ciutat de Lleida. L'objectiu del nou Pla General Municipal va unir qualitat i creixement. Va potenciar la capitalitat de Lleida com a centre de reequilibri territorial de Catalunya. El nou plantejament dibuixava una ciutat de Lleida capaç d'ubicar un màxim de 144.263 habitants al cap de 20 anys. Més o menys, vull dir, no es van equivocar gaire.
No.
L'escorxador, també era notícia, volia recuperar les bitlles amb una lligueta entre barris. L'associació estava ultimant els contactes amb les altres entitats. El nou local de la entitat permetria celebrar xerrades i activitats lúdiques.
Molt bé.
I anem amb una notícia nostra, de casa nostra.
A veure, va.
Sí? Carlos Herrera va vindre a fer el seu programa La Mañana, que el va emitir, se va emetre per tota Espanya.
I Carlos Herrera estava a Cadena Cope, llavors.
Estava a Cadena Cope, efectivament,
fa 25 anys. Ja.
Sí. I va vindre a Lleida i va fer el seu programa aquí, el que va poder assistir públic per veure'l en directe, de 10 a 12 del migdia, era el programa, i es va fer a la sala Boulevard Victòria. Recorden el Boulevard Victòria. I van ser convidats l'alcalde Antoni Siurana, el president de la Diputació Josep Grau i d'altres personalitats. Carlos Herrera va viure molts anys a Barcelona i va parlar en tot moment, en la seva estada aquí, entre amics i entre nosaltres, entre la premsa, en català.
Clar que sí. Doncs escolta, mira, jo et poso una mica de música, a veure.
Perfecte.
És una cançó que té història. La veritat és que bastanta història i si algú la coneix, ara la trobarà desubicada. La veu és la de Kurt Cobain. Són Nirvana. És un grup que va començar a treure música a l'any 1986, però que no va ser fins a l'any 91 que van treure un disc que va donar la volta al món, el Nevermind, i van ser famosos mundialment. A l'any 1993, la coneguda cadena de música de televisió, la MTV, feia llavors uns desendollats, els deia uns unplugs, uns acústics, uns concerts acústics, i va convidar Nirvana a fer-los. L'any 1994, per desgràcia, Kurt Cobain es va treure la vida, a l'abril, o sigui, i ara et diràs, i a l'any 95 estem parlant de Nirvana? Doncs sí, estem parlant de Nirvana perquè un cop mort, evidentment el grup es va dissoldre, i ja saps que llavors comencen a sortir gravacions,
exacte,
cançons, recopilatoris, etc. Doncs aquest tema llavors es va popularitzar, que és el About a Girl de Nirvana, tot i que originalment estava en un àlbum de l'any 87, que havia passat sense pena ni glòria.
Però després,
curiós, després
va revifar i és dels que et feia moure a la cadira.
Sí.
O sigui que,
mira, després de mort, doncs, aquest tema va arribar a la popularitat, en fi.
És una curiositat.
Sí, per això l'escoltem avui, el Kurt Cobain, Nirvana, amb aquest About a Girl. Mari Carmen, acabem amb... Sí. Com acabem?
Ui, tenim de tot per acabar.
Ah, tenim de tot.
Sí, però tenim successos per acabar. Ah, que no és gaire bueno. Bonic, però s'ha de saber.
A veure.
10 dies després del terrible accident al semàfor dels Alamús a la Nacional 2, recorden?
Sí.
La falta de visibilitat degut a l'espessa boira va provocar de nou en aquest mateix lloc una cadena d'accidents amb el resultat d'un mort i 6 ferits lleus. 12 grues van ser necessàries per netejar la carretera i restablir el trànsit. El poble va créixer d'indignació i cada vegada més veïns estaven utilitzant la Nacional 240, o sigui, si anaven per la 240. El Ministeri d'Obres Públiques es va comprometre de forma imminent a instal·lar 100 metres de bandes rugoses i la millora de la senyalització. O sigui, que llavors van tindre que morir gent i va tindre que ser dos accidents seguits.
Ara sí, imminentment anem a fer-hi alguna cosa, que el que van fer, i no res, que si ves el mateix. Però la gent que us en recordeu, que passeu per allí quan estava així, és que pensat avui en dia és indignant. Una carretera, una nacional, la Nacional 2, que després d'un canvi de rasant curva a l'esquerra, venint de Barcelona, direcció Lleida, et trobis un semàfor? Imagina't els dies aquests de boira.
Ah,
és que és normal que hagués accidents.
No, i els grans camions que venen, que no tenen tanta facilitat per,
aquests
per
dies
fer
de
una
boira,
frenada ràpida.
Tu vas per una nacional, eh?
Sí.
Si trobar-te un cotxe parat allí és que no et dona temps a res.
19 cotxes se van trobar aquesta ocasió. Allí en aquest accident.
I morts, que ja ho vam parlar fa una i dues setmanes.
Un mort i 6 ferits.
Déu-n'hi-do.
Bé, també Lleida van registrar l'any 94, estem parlant de fa 26 anys, o sigui, l'any 94, 240 morts violents.
Caram.
La majoria per accidents diversos, sobredosis i atropellaments. Una dona, també, va ser una cosa que se va parlar molt, va sortir, va ser titulars a la premsa. Una dona va matar el seu espòs i el va emparedar amb ajuda del seu fill.
Vaja.
Va confessar a la policia l'autoria del crim i va excusar dels fets a 5 dels seus 6 fills. El crim va ser descobert gràcies al testimoni d'una filla de 17 anys que va insinuar el que havia succeït a casa seva una nit de Nadal. I acabem perquè no sigui tot tan trist.
Perquè, si m'acabes amb això...
No, amb esports.
Ah.
Perquè s'estava jugant també la Copa del Rei.
Venga.
Com s'està jugant ara. Doncs el Deportivo de la Coruña va ser un bon rival de Lleida en la Copa del Rei. El Lleida va rebre amb satisfacció aquest emparellament i a l'anada a Riazor, el Lleida va guanyar per 1-0.
Mira.
La tornada seria el 8 de febrer.
Bueno,
ja
doncs,
sabrem la pròxima setmana.
La veritat és que llavors el Depor era el superdepor, eh?
Sí, no, aquí es va rebre, quina il·lusió, el que mos ha tocat.
I que... tant que sí. Molt bé, Mari Carmen, fins la setmana vinent.
Si Déu vol, adéu, fins la setmana que ve.
Doncs pràcticament 3 minuts per sobre de 3 quarts. Ara és moment de parlar de barris, Cosme.
I arriba el moment de parlar dels nostres barris, els barris ciutadans, els barris i també les entitats regionals aquí a la nostra ciutat de Lleida i la regidoria de participació ciutadana i també de transparència amb la qual Elena Ferre és la seva responsable, és la que vetlla i cuida perquè aquestes entitats tirin endavant i també la que s'encarregue de signar convenis i també de les diferents reunions perquè facin activitats i també perquè es desenvolupin a la nostra ciutat de Lleida. Elena Ferrer, regidora, benvinguda i bon migdia.
Què tal? Bon migdia a tots i totes.
Bueno, estem en un moment d'aquells que diuen d'aprovació de los presupuestos. Quan s'aproven els pressupostos, un queda allò de dir no he aconseguit el que volia, suposo, no?
Bueno, evidentment, doncs, aquests pressupostos no han estat els pressupostos ambiciosos que, evidentment, tots ens havíem plantejat, perquè, bueno, ens hem trobat, doncs, una situació d'endeutament que realment, doncs, ha estat major de la que preveiem i, per tant, doncs, hem hagut de ser molt realistes, molt curosos i molt responsables amb aquest pressupost. Però tot i així entenem que farem moltíssimes coses, que les coses que fem les farem bé, que de vegades no és tant fer les coses com que les que facis les facis bé, i des de l'àmbit, doncs, de la regidoria de participació, els projectes que es preveuen per aquest 2020, doncs pensem que poden ser molt positius per la ciutat i també sobretot per les entitats que tu comentaves, tant les cases regionals com les entitats veïnals i la resta, doncs, d'entitats també de la ciutat.
Vas dir una vegada que ens han de readaptar, ens han de reinventar una mica el que som les entitats, el que signifiquem i a qui representem, i que hem de ser imaginatius. Aquestes són expressions teves.
Sí, quan jo parlo de que ens hem de reinventar i ens hem d'adaptar una mica als nous temps, parlo sobretot doncs, de que quan fem doncs, els consells territorials o quan fem també que doncs, setmanes culturals doncs, o setmanes de les cases regionals intercentres, doncs la crítica que jo faig és que fa falta gent jove que agafi el relleu, ens fan falta noves generacions que agafin un compromís també, vulguin tirar endavant en el món tant de les entitats com també de les cases regionals, perquè és cert que, bueno, doncs que és un món que es va envellint poquet a poquet i que fa falta un relleu, clarament, adaptar-se doncs, a de quina forma connectem amb els joves, de quina forma podem vincular doncs, les necessitats dels bars dels nostres joves també, que són moltes i que sembla doncs, que hi hagi com una espècie de mur que no aconseguim trencar.
Suposo que això també ho hauran d'adaptar amb alguns partits polítics i també amb alguns sindicats, perquè hauria de començar des d'aquí, no? Però, bueno, deixem-ho per aquesta banda, però sí que m'agradaria que em parlessis una mica. Has parlat dels consells de barri. Sembla que no tothom l'acaba de fer el pes, aquests consells de barri, la representació que tenen i els que estan participant dels consells, no? Saps que hi ha alguna entitat veïnal molesta amb aquest tema, però com s'ha concebit aquests consells de barri? Què és el que preteneu?
Amb els consells territorials, o sigui, l'objectiu és molt clar, que és dotar als barris i a les zones de Lleida d'un mecanisme de comunicació directe entre l'Ajuntament i tots els veïns i totes les veïnes, més enllà de si tu formes part o no d'una associació de veïns o no, doncs que puguis tenir veu i també vot. I en segona instància ha de servir com a mecanisme d'empoderament també de cogovernança. És a dir, al final el que pretenem és que els consells territorials siguin els que defineixin les pròpies línies d'actuació de cada barri i de cada zona de Lleida. Per això són tan importants, perquè dins d'un mateix consell territorial doncs es creen diferents comissions que treballen aspectes que són rellevants pel barri o que poden ser preocupants o millores. Per exemple, doncs, si aquí doncs, al barri de l'Escorxador ens preocupa el tema doncs, de la mobilitat, es crearà una comissió i dins d'aquesta comissió hi formarà part doncs, la part tècnica de l'Ajuntament, la part política i sobretot la part dels veïns i de les veïnes, que és importantíssima. Jo entenc doncs, que és un model que fins ara no s'havia potenciat. Entenc que és quelcom nou. Les associacions de veïns, jo sempre ho repeteixo, que tenen una importància cabdal en el món de la participació ciutadana i que les necessiten precisament per tirar endavant aquests consells. Per tant, no és un menys, no és que estiguin traient competències, sinó que el que intentem és potenciar, acompanyar i sobretot donar moltes més eines a la participació ciutadana pels veïns i veïnes de Lleida.
S'ha produït durant aquests dies també aquell comissari polític que està parlant als diferents barris. Aquesta figura ara es veu, ha existit sempre, el que passa que incoberta.
Nosaltres no la reconeixem, i parlo en nom del govern, no només parlo en nom del comú. Des del govern no reconeixem cap figura que no sigui ni els consells de barri, ni l'OMAC, ni els centres cívics, ni el regidor de zona, però nosaltres no és una figura legítima ni és viable quant a la comunicació. Evidentment, doncs, cada partit, des dels seus estatuts, pot contemplar el que vulgui, només faltaria, i si dins dels bars doncs, hi ha persones dels partits polítics que volen intentar mediar, ho poden fer, però no ho fan ni en nom del govern ni molt menys en nom de la regidoria de participació ciutadana.
Per cert, tens bon diàleg amb les entitats perquè sempre busques interlocutors vàlids amb la Federació d'Associacions de Veïns, de les cases regionals. Tens bon diàleg? O sigui, jo sé, amb una, com te portes? Amb les altres, ho has de dir tu, amb el moviment veïnal. Tens bon diàleg?
Sí, amb el Toni, i evidentment dins del món veïnal, doncs, cada associació doncs, té els seus referents. Quan jo tinc reunions intento quedar sempre amb la Junta perquè jo no crec que en els presidencialismes i, per tant, doncs, soc partidària de reunir a les juntes. Amb el Toni Baró, el president de la FAP, doncs ens portem força bé, tenim una relació, si més no, cordial. Ell sap que la mà doncs, està estesa per treballar conjuntament, crec que tenim molts reptes i que també són moltes més les coses que ens uneixen i no que ens separen. Per tant, doncs, En general, jo em porto força bé amb tothom, eh?
Bueno, però sí, sembla que ets la figura aquella que comportes allò de transparència i ets una mica, bueno, un personatge d'aquells que cada dos portes a la premsa i, bueno, ets aquelles reivindicatives i com te dediques a l'advocacia, sí, doncs ets el que presentes denúncies i això també fa malvere a vegades, no?
Bueno, perquè com que porto també, exacte, l'àrea que s'ha de lluita contra la corrupció... Doncs,
és que aquesta paraula, perdona que et digui, no la dic mai perquè no m'agrada.
Bueno,
jo dic transparència,
que no la volguem dir, vol dir que no existeix.
No, 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 perfecte, però dir transparència també penso que queda molt bé, eh?
Sí, clar, és a dir, tot és en pro de la transparència, tot, sempre. O sigui, el que nosaltres diem o fem, i jo, doncs, potser sóc la cara més visible, però formem tàndem amb la tinent d'alcalde Jordina Freixanet, i totes les actuacions que fem són en pro del bé comú, en pro de la transparència i d'una major eficiència dels recursos que al final són els que paguen tots els lleidatans i lleidatanes. Si alguna cosa a nosaltres no ens sembla bé, no l'acabem de veure clara, evidentment no ens assessorem jurídicament i la tirem endavant. Nosaltres estem aquí doncs, per fer un altre tipus de política i per tant... Doncs,
I acabo, 30 segons. Si ara s'estan escoltant el moviment veïnal, les cadenes regionals i tal, com a responsable municipal, què es diria sobre aquest exercici que han començat amb aquest pressupost? 30 segons.
Que estiguin contents, que estiguin tranquils, que intentarem potenciar al màxim la participació ciutadana, intentarem que dins de les activitats que es duen a terme doncs, tinguem en compte també el criteri doncs, de medi ambient, d'ecologisme, de feminisme, però que sobretot que en la regidoria de participació tenen la mà estesa i que els acompanyarem en tot el que faci falta.
Doncs moltíssimes gràcies, Helena Ferrer, per estar amb nosaltres, la responsable de Participació Ciutadana i Transparència de l'Ajuntament.
Gràcies, Cosme, gràcies a totes.
Moltíssimes gràcies. Doncs fins aquí avui, Ricard, hem parlat amb l'Helena Ferrer, que bueno, ja sé que la tens a la tertúlia i aquestes coses, però avui és que havia d'estar, de tant en tant la portem amb ella, portem amb Toni Baró, i així tenim una mica també la visió més global del que hi ha amb el moviment veïnal. Jo tinc un correu que és cosme@copelleide.com i tu, Ricard, el teu WhatsApp?
Vinga, el WhatsApp 664-526-180, 664-526-180, per cert que la Helena, mira, acaba d'entrar ara per telèfon, però ara té una reunió i ja ens ha dit que avui no podrà venir a la tertúlia dels polítics. A dos quarts de dues, a la tertúlia dels polítics. Vols que parlem d'algun tema concret? Doncs envien un WhatsApp, 664-526-180. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Obrim finestra dels records.
Sí, comencem amb la dita avui.
A veure.
A veure, ja que parlem del Banc del Foc, doncs podríem començar amb la dita. Què diu la dita? Pel febrer, un dia dolent i l'altre també. Per tant, vull dir, aquesta és la dita. I agafant aquesta dita, parlarem del Banc del Foc. Per a fer-se passar el fred, res millor que una bona llar de foc. Aquelles llars de foc d'abans, on la família s'aplegava nit rere nit. La paraula conta'm, que deien els menuts, feia que els avis anessin contant aquelles històries, fets o llegendes, que ells van viure de joves o van sentir explicar en la seva infància. I que ara, al llindar del traspàs per bellesa, contaven els nets, iniciant-los i fent-los avinent aquest llegat de cultura popular que s'ha passat de generació en generació de forma oral, arredors de les flames vivificadores d'una llar al voltant de la qual s'aplegaven tots els membres de la família. En algun lloc de la paret hi havia clavada una taula d'un sol peu que es desplegava a l'hora dels àpats i que una vegada havia complert la seva missió es tornava a penjar per deixar més espai lliure per als treballs que s'acostumaven a fer a la vora del foc. Penjats a la xemeneia, els esclemalls, amb l'eterna olla o perol, una per l'escudella diària de l'alimentació pagesa i l'altra pel fermat dels porcs i les gallines. En algun indret, el fumeral de la teiera negra de tan usat. Els bancs, cara a cara, amb espai suficient entre l'un i l'altre per posar-hi grans cistelles de mongetes per esgranar o els coves de blat de moro per esclafollar. Així, després de sopar, s'ocupava el temps en algun treball manual, mentre la conversa amenitzava la vetllada. Avui ja no es parla. Avui tothom està amb els nous aparells tecnològics i ningú diu res de res de res. Abans era la llar de foc, era el Banc de Foc. Per això la dita diu, pel febrer, un dia dolent i l'altre també.
És una pena, però és així. Joan, fins demà.
Que vagi bé, adeu.
Doncs recorda que estem transitant pel 4 de febrer, avui Dia Mundial contra el Càncer. això en parlarem segur també a la tertúlia dels polítics, però si vols alguna altra cosa, 664-526-180, missatge de veu o missatge de text. Ara busquem les senyals horàries. Arribarem a la una de la tarda, darrera hora des dels serveis informatius de la cadena COPE, i després parlarem de gastronomia.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El Consejo de Europa ha enviado a un observador para comprobar si en España se persigue a políticos por sus ideas. ¿Esto es necesario? ¿Alguien duda de que en España no se persigue a nadie por sus ideas políticas? Bueno, pues según ha confirmado la cadena COPE, este observador, este hombre de negro, viene tras una petición impulsada por los independentistas catalanes. La noticia es que lo ha autorizado la mesa del Congreso y su presencia en España va a tener un coste que va a correr a cargo del Parlamento Español, María Daván.
Así es, según ha podido saber COPE, la mesa del Congreso ha decidido, con los votos a favor del PSOE y Podemos, costear los 4.080 euros a los que ascenderá el periplo del diputado letón Boris Kļieviks por nuestro país. El presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Consejo de Europa viajará a España del 4 al 7 de febrero para elaborar un informe sobre si deberían los políticos ser perseguidos por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato. Lo habitual es que las cámaras se hagan cargo de estos viajes. El problema es que en esta ocasión Kļieviks se reunirá no solo con el defensor del pueblo y con miembros del gobierno, sino que también viajará a la cárcel de Lledoners para entrevistarse con Junqueras y Romeva y hablará con el síndic de Greus y con representantes de la Generalitat y el Parlament. Todo ello, eso sí, a costa del erario público.
A costa del erario público, para que alguien investigue si en España se persigue a políticos por sus ideas. Bueno, en España ni hay presos políticos ni están en la cárcel por como piensan. Los separatistas catalanes están en prisión por violar la ley y por un delito muy grave como es el de sedición. En España se sigue muy de cerca la alerta por el coronavirus, que ha dejado en China 426 muertos y 20.000 contagios diagnosticados. En la embajada de China en España acaban de lanzar un mensaje de calma en los que no han faltado las críticas a Estados Unidos por alarmistas. Carmen Lavallén.
¿Qué tal? Pues sí, frente a la actitud de Estados Unidos, que ha prohibido los vuelos a China y bloqueado la entrada de todos los ciudadanos que hayan estado allí en las últimas semanas, el máximo responsable diplomático de China en nuestro país ha destacado la actitud de España y de otros países en línea con las consignas de la Organización Mundial de la Salud y su confianza en la gestión de las autoridades chinas, que han aprendido, dice, la lección de la anterior crisis, la del SARS de 2003, para hacer frente a este nuevo brote con más y mejores medios técnicos y mayor conciencia social de los riesgos ante un problema que, según insistía Yao Fei, encargado de negocios, es de todos.
Que el nuevo coronavirus no tiene pasaporte. Es nuestro enemigo común, es el coronavirus, no son los chinos.
Apenas unas pocas quejas por discriminación o chinofobia han recibido en esta embajada, pero Fei no esconde que a muchos niños chinos en el colegio les llaman coronavirus.
¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta Ruiz?
Que más de 700 migrantes han llegado a las costas de Canarias en patera durante el mes de enero, lo que supone 18 veces más que el mismo periodo del año anterior. Son datos de la llegada de embarcaciones ofrecida por el Ministerio del Interior, 23 de ellas solo en el mes de enero. Este incremento de llegada de inmigrantes vía marítima a Canarias contrasta con el descenso en el resto de puntos de la costa española. Un hombre acusado de abusar sexualmente de 14 niñas en La Coruña ha reconocido los hechos y se enfrenta a 51 años de cárcel. Todas eran menores de 16 años, menos una, y las abordaba en los portales de sus casas cuando volvían del instituto. Y el agua de los embalses españoles alcanza de media el 59% de su capacidad gracias a las últimas lluvias. Todas las cuencas están por encima del 50%, salvo las del Guadiana, el Guadalquivir, la del Júcar y la del Segura.
Y comienzan los cuartos de final de la Copa del Rey, José Luis Corrochano.
Hoy vamos a conocer el primer semifinalista de la competición. A las 9 de la noche en Los Cármenes juega el campeón de Copa, el Valencia, contra el Granada. Vamos a conocer noticias del partido. Rafa Villarejo.
En el Valencia vuelve Gonzalo Guedes después de 4 meses de lesiones. La principal novedad en una convocatoria en la que no están por lesión Garay, Piccini, Vallejo, Cheryshev, Ciles, Engallá y Gameiro. En el Granada se cae Asís por decisión técnica. Entra en la lista el último fichaje, el extremo portugués Gil Díaz, y Vallejo y Vadillo apuntan al once. Se espera una gran entrada en los Cármenes. Pita el castellano Leones González González.
Hay tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde. Mañana se juega el Mirandés Villarreal y el jueves doble ración Real Madrid Real Sociedad y Athletic de Bilbao Barcelona. Noticia de la mañana: Trippier, jugador del Atlético de Madrid, ha sido operado de pubis y va a estar un mes de baja aproximadamente. Y noticia en segunda: el Racing de Santander destituye a su entrenador Cristóbal Párralo.
José Luis Están, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Acabamos de hablar del coronavirus.
Sí, seguimos con ello.
Y hoy en el espejo nos vais a contar una iniciativa de la Santa Sede para estar cerca de la población china que sufre la epidemia por la neumonía de Wuhan.
Pues es una iniciativa conjunta de la Limosnería Apostólica y de las comunidades católicas chinas en Italia, con la colaboración de la Farmacia Vaticana. Se han recogido 700.000 mascarillas que están siendo enviadas a China con la colaboración gratuita de varias compañías aéreas. Mientras tanto, en muchas diócesis chinas, los obispos han cancelado las misas y otras celebraciones para evitar la propagación de la enfermedad y han pedido a sus fieles que celebren el domingo reuniéndose por pequeños grupos en sus casas para meditar la palabra de Dios y rezar el rosario pidiendo la gracia de la curación para China. Lo vamos a contar ampliadamente en un ratito en el espejo.
Y te vamos a escuchar. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, ara ja estem al migdia de Lleida i ja saps que nosaltres, de totes maneres, t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a arribar a les 2. Seguim amb aquesta temperatura estranyíssima, 17, 18, 16, 19 graus a la ciutat de Lleida. Depèn d'on estiguis, 16, 17, 18, és igual 16 que 18. És una temperatura estranyíssima. 4 de febrer avui, 4 de febrer. Cap de setmana va ser la Candelària, o sigui que, vaja, teòricament havia de ser la setmana més freda de l'any. De moment, re de re. Busquem tot seguit la previsió meteorològica, també després l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem de gastronomia amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano. I a 2:15, la tertúlia dels polítics. Recorda que tens a la teva disposició un número gratuït de WhatsApp, el 664-526-180, i pots fer, doncs, el que tu necessitis. Missatge de veu, missatge de text. Escolta, vull que parleu d'això a la tertúlia dels polítics. Ets lliure, eh? 664-526-180. Anem directes cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Íñigo Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a la província de Lleida. Esperem una tarda amb ambient assolellat, amb el cel serè en general, amb més nuvolositat al Pirineu, però les precipitacions allà aniran remetent. Les temperatures baixen a tot el territori, excepte la depressió, i ho fan de forma notable al Pirineu. Arribarem avui a 21 graus de màxima a Lleida, capital i Balaguer, 19 a Tàrrega, 15 a la Seu d'Urgell i 14 a Vielha. El vent bufa del nord-oest i s'esperen ratxes molt fortes que arribaran als 100 km per hora al Pirineu. Demà dimecres tindrem el cel també serè durant tot el dia, amb alguns intervals ennuvolats només a primeres hores al nord del Pirineu. Les temperatures continuaran vessant de forma localment notable, amb màximes demà de 15 graus a la Seu d'Urgell, 13 a Balaguer, 11 a Lleida capital i Tàrrega i 10 a Vielha. Pel que fa a les temperatures mínimes, seran de 5 graus sota 0 a Vielha, 3 sota 0 a la Seu d'Urgell, 0 a Tàrrega i Balaguer i 1 a Lleida capital. A més, s'esperen gelades al Pirineu que seran febles en general. I finalment, el vent bufarà variable a flux durant tot el dia. És una informació de la Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Doncs busquem aquesta darrera hora.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Una darrera hora que ve marcada a Lleida perquè s'acaba de presentar l'Animac, que projectarà 273 títols en aquesta edició que té el número 24, és la 24a edició, i que torna al protagonisme el 2D i a la pintura. Un dels animadors de la premiada, Claus, oferirà una conferència i un taller. Avui s'ha presentat fa uns minuts a la sala Alfred Perenya de l'OMAC. I l'exconseller de Cultura, Lluís Puig, lamenta l'espoli de Sixena i diu que ha empitjorat la conservació de les obres d'art i el nombre de visitants. L'exconseller de Cultura explica que amb el 155 es van aturar diverses restauracions. I anem ara cap al territori perquè botiguers, empresaris i restauradors acorden amb l'Ajuntament de la Seu d'Urgell flexibilitzar l'ordenança de rètols. La normativa, aprovada el passat 2018, obligava a canviar els cartells a més d'un 80% dels locals de la capital alturgellenca. Moment en el que parlem d'esports, ben acompanyats com sempre ho farem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Facis el que facis, segueix les teves passions, segueix les teves emocions, segueix els teus impulsos. Però si has de triar cotxe, segueix el teu cervell. Ell et portarà el Hyundai i 20 millor equipat. Sens dubte, l'opció més intel·ligent. Nou Hyundai i 20. Segueix el teu cervell. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb esports, hem de parlar de futbol, de diners i del Lleida esportiu, perquè exjugadors han denunciat el Lleida davant de l'AFE, l'Associació de Futbolistes Espanyols, per impagaments. El club té per aquesta raó els drets federatius cancel·lats i no pot fitxar. I el lleidatà Joel Lee, del club Dosan Lee, va conquerir el cap de setmana passat la medalla de bronze al Campionat d'Espanya de Taekwondo de Pumses i Combat, que es va celebrar a la localitat càntabra de Torrelavega. Joel, que és membre de la selecció catalana, va pujar al tercer calaix del podi a la categoria sènior 2 en Pumses i aconsegueix així punts per poder participar en el Mundial 2020 a Dinamarca. Les seues properes cites són els Opens de Galícia, Andalusia i d'Espanya. Hem parlat d'esports. Nosaltres ara el que farem és, tot seguit, fer una pausa. Parlarem de gastronomia amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano, i a partir de 2:15, ja saps que tenim la tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política, però t'encoratjo a que ens enviïs missatges, perquè cada vegada ens agrada més parlar de temes que t'interessen a tu. Com ho pots fer? Doncs a través del nostre número de WhatsApp, al 664-526-180, al 664-526-180, missatge de text o missatge de veu, el que tu vulguis. Si és de veu, doncs perfecte, perquè així també ens escoltem les veus. Però si, escolta, et fa cosa i vols enviar-lo per escrit, cap mena de problema, però cada cop hem d'intentar tractar temes que a tu t'interessin.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope. ¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Doncs amb aquesta sintonia ja saps que els dimarts el que fem tot seguit és parlar de gastronomia i ho fem ben acompanyats, eh? Jo crec que ara ja el comences a conèixer, el sommelier Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Sommelier al Sheyton, i que, bueno, amb ell descobrim coses de gastronomia i també, sobretot, evidentment, de tema de vins. Déu-n'hi-do l'excursioneta que ens van fer la setmana passada,
eh? Molt bé, eh?
Vam anar a Còrdoba,
eh? Sí, senyor.
La veritat és que, bueno, amb el gerent de les bodegues de les que vam parlar, ens vam quedar amb ganes d'aprofundir una mica més. Perquè, clar, ens va començar a explicar històries, eh? D'on sortien els finos, els, com li deien?
El amontillado, oloroso.
El oloroso, aquest.
Que parlava molt ell.
Sí, sí. I quan ja acabàvem, ens va dir, escolta, hem de parlar un dia de vinagres, perquè tenim un del, no sé si va dir un del o el millor vinagre al darrer concurs.
Sí, li van donar el premi al millor vinagre del món.
Ulla, el millor vinagre del món, eh? O sigui que tornarem a fer aquesta excursió. Mira, tot poguéssim muntar un autocar i marxar amb oients i tot cap allà de visita, però bueno, bueno, l'haurem de fer amb les noves tecnologies a través del telèfon, eh? Però el millor vinagre del món, amb cates d'aquestes que es fan a cegues, per tant, és interessant, conèixer aquestes històries. I avui, per petició popular, ja sabeu que tenim el nostre número de WhatsApp, el 664-526-180, 664-526-180, que jo sempre us demano missatges de veu, perquè així ens escoltem, però, bueno, això es veu que fa una mica de vergonya i la gent envia missatges de text. Però, bueno, de veu també podeu enviar, eh? Però per petició popular d'aquestes darreres setmanes, Felip, ens han demanat que tornem a fer un programa d'aquests de consells, d'aquests de... anava a dir d'utilitat, tots són d'utilitat, eh? Però de consells d'utilitat a l'hora d'anar a comprar un vi. Uh-huh. I, bueno, el Felip s'ho ha estat preparant i avui, doncs, us hem escoltat. I avui farem consells per triar un vi, doncs, quan aneu a comprar. Hem de distingir dues situacions aquí, suposo, de primeres. Una, si vas amb una botiga especialitzada o vas amb un supermercat.
Home, en principi això seria anar amb una botiga especialitzada, això està clar. Però no per res, perquè la persona que trobarem allà, amb aquest tipus de negoci, és una persona preparada, que ens ha considerat. Pues, d'una altra manera, clar, si anem amb un supermercat, que també podem anar, la persona que tenim allà segurament no està formada per aconsellar.
Segurament no, segur.
O segur. Llavors, clar... aquí sí que, bueno...
Ja recordo que vam tenir aquí al programa el vicepresident de l'Associació de Sommeliers de Catalunya i responsable de la demarcació de Lleida, i ens va comentar que, bueno, que sembla que la cosa s'anima, però que sou pocs.
Sí, a Lleida sí, molt poquets.
Sou molt pocs, per tant, segur que si aneu a un supermercat no és un sommelier el que us atendrà, eh?
Clar, llavors, clar, és diferent. El que passa que, bueno, pensem que potser si anem a una botiga o és més car, i no és així, perquè podem trobar vins des de 3,50, uh-huh, bueno, fins a... que ja estem preparant aquella llista que vam dir de
top, sí.
Fins a 24.000 euros. Uh-huh. Amb una botiga que tenim aquí a Lleida.
24.000 euros?
Un vi. Llavors,
clar, com perquè et caigui al sortir de la botiga, la bueno, a terra.
Sí, no, però vull dir que no hem de... picat en alt, que no fa falta. Vull dir, no perquè sigui 24.000 euros, sí que és, escolta, el vi més car del món, però no és el millor.
Ara que dius això, 24.000 euros per una ampolla de vi, per què? Per què val això?
Bueno, perquè
o sigui,
és
a dir, s'ho val o hi ha un tant percent de preu que, bueno, que és allò per fer com una exclusivitat? O sigui, entenc que el vi ha de ser bo, perquè si no malament, eh?
Jo he tingut la sort de tastar aquest vi i fa anys, amb el senyor Quim Vila, que és un crac. I per mi no val 24.000 euros. Però ja darrere...
Clar, és que això és molt subjectiu, eh?
Clar, això és una opinió personal també, però ja darrere, pues, el celler que se diu Romane Conti, que és dels, bueno, el celler més important que hi ha al món.
Uh-huh. Bueno, clar. Això ja en parlarem un altre dia, perquè és veritat que el Felip està preparant també un llistat de, bueno, de vins top, per entendre'ns. Però no ordenats per preu, no?
No, sinó, bueno, pues... perquè la gent...
Per criteris de sommelier.
Sàpiga que aquí a Lleida, pues, també, si tenim aquelles persones que se poden gastar 600, pues, bueno, que sàpiguen que sí que
tenim. També en tenim. Bueno, jo, sí. Per mi són xifres ja marejants. En fi, escolta, jo tinc... Bueno, això hem dit. Si tu vas a una botiga especialitzada, que hi ha un sommelier treballant allí, doncs, evidentment, tu li dius i ells t'aconsellaran, perquè hi entén i et dirà, pues, escolta, agafa aquest o aquest altre.
Però el que passa és que quan anem a aquest tipus de botigues... les preguntes que ens faran no ens han d'agafar de sorpresa o pensar, hòstia, per què em pregunta això? Sinó, tot això se fa perquè realment recomanar per
correcte.
O per el gust o per el vi més adequat. Per això, clar, pues, si te pregunten quantes persones, no és perquè vulgui la persona saber si vas a sopar amb la dona o amb el cunyat, no? Sinó perquè hi ha vins per, bueno, pues, per això. Si són molts, si no, pues, la criança... En principi sempre hem d'anar amb el que ens agraden altres, però també ens hem de deixar aconsellar i no proven cosetes.
Escolta, Felip, fem un exercici pràctic, va. Tu ara has obert una botiga magnífica de vins a Lleida, és un símil això, eh? És un exercici pràctic. Jo vinc, què em preguntaries? Escolti, bona tarda, vinc a buscar un vi.
Bueno, doncs el primer, clar, que si és blanc, negre, un espumós, no?
I com ho sé jo? Quin vull?
Tu, si no ho saps.
Claro.
Home, sí, no? Quan entres ja has de saber si el que t'agrada és negre o blanc, no? Clar, la pregunta, bueno, és un vi negre, vale. Pues ara, què és, per dinar o per sopar?
Mm-hmm.
No? Llavors, clar, depenent de la situació del dia, bueno, pues hi ha vins a lo millor que és millor.
Uh-huh.
Per la criança o per... O...
Clar, i suposo que també preguntaràs pel menú. Bueno, pel menú.
Sí.
No exactament com està fet el plat, però si és carn o peix, suposo.
No, crec que soparà, no? Què dinaran? Bueno, pues si el senyor diu, pues... No sé, ara m'invento arròs. Pues bueno, pues a partir d'aquí, pues a lo millor diria un cava, no? Però que sempre hem de preguntar o nosaltres explicar realment el que farem, no hem d'enganyar, perquè si no...
Clar. O sigui que... No, aviam, que no és d'extranyar, que si us voleu aconsellar, evidentment, t'han de preguntar, perquè encara no m'ha arribat el moment que et llegeixen la ment, eh? Per tant, el sommelier de la botiga t'ha de preguntar quatre coses per... Mira, justament, aquest és un bon exemple. Escolta, què menjareu? Arròs, pues un cava. En lloc d'un vi.
Sí, però... Sí.
Recordem que és un vi espumós, eh?
Sí, un vi. Però si a vegades ens fa vergonya tot això, doncs, pues, bueno, pues, si tu autodidàcticament vols fer-ho tu sol, doncs, pues, bueno, pues aquí ja sí que...
Ara ja marxem de la botiga especialitzada cap al supermercat.
Bueno, o a la botiga també, però llavors tu, si no li vols preguntar, perquè el que passa... Bueno, sempre a vegades també...
Sí, bueno, pues, vol que l'ajudi... No, que jo ja en sé. Bueno, pues vale, pues si ja en saps...
Ja està, doncs pues, bueno, pues aquí, pues mirem...
Què hem de mirar com a persones? Tu dius, el teu consell professional de sommelier, Felip, jo vaig a buscar un vi. Quines preguntes m'he de fer jo a mi mateix? O què he de mirar? Què he de tenir en compte?
Bueno, primer lo raïm, si ens agrada... Blanc, pues no sé, si ens agrada Chardonnay o un verdejo, bueno, pues a partir d'aquí, pues anar a buscar aquel lineal de vi blanc on fiqui, pues, rueda, que és la denominació d'origen, vale? I a partir d'aquí, pues, bueno, veure que l'etiqueta és la correcta, l'anyada és superimportant, però no hem de veure... Clar, perquè amb un vi blanc sempre estem acostumats a agafar l'anyada que toca, que vull dir, seria la de l'any anterior o la que estem ara, vale? Uh-huh. Però si tenim una 18, no vol dir que estigui malament. Però això, sempre hem de preguntar això. I després, pues, bueno, per veure que l'etiqueta està bé, bueno, que... Hem d'entrar i veure una botiga que és xula. Per això, amb un súper, bueno, sí, però no és el mateix.
Uh-huh.
I llavors, bueno, a partir d'aquí, pues, no, pues, saber que, hòstia, pues, avui faré de sopar això, bueno, pues quedaria bé aquest tipus de vi. I si no, sempre es pregunta, és que el millor és anar a la botiga aquesta, perquè no ens recomanaran un vi d'això de 600 euros.
No. Recordem que les botigues especialitzades, com deia el Felip, n'hi ha a partir de 3 euros, 3,50... fins a 24.000, però bueno, això ja va a gustos. Però vull dir, aquí ja van fer un llistat de preus, de menys de 10 euros.
Sí, sí. Però per això que i si volem acabar abans, doncs li dius a la persona, mira, vull un vi de menys de 10 euros, ja està. Si és que no passa res.
Uh-huh.
I aquesta persona, que en sap de lo que està venent, intentarà donar-te pues, el millor vi per lo que tu li has explicat. Són més persones, pues, agafaré un vi jove, tot això amb un súper... Bueno, pues per desgràcia, no.
Tinc una curiositat, Felip, una pregunta, perquè has dit, normalment agafem el vi de l'any anterior, perquè, o sigui, sempre hi ha la creença aquella que com més vell, més bo.
No. Amb el vi jove, no. Clar, i amb el vi blanc, volia dir.
Amb el vi blanc.
Clar, el vi blanc sempre és l'anyada que toca, vull dir, l'any que toca, vale? Però sí...
O sigui, si donen un vi de fa 10 anys, amb vi blanc...
Si és jove, que vull dir que això no té criança, malament.
Ah, vale. Criança vol dir que no ha passat per...
Inoxidable.
Per la part de fusta,
eh? De fusta, exacte. O sigui... Llavors, clar, podria ser 2 anys o 3 enrere que no passaria res l'anyada, però amb 10 anys no.
Però el mite aquest de que el vi com més vell, més bo?
No, bueno, no.
Jo és que vaig fer una visita guiada a Raimat, a la bodega, i allí van dir que no. Això és un mite, com més vell, més bo. No.
No.
Vull dir, allò que hi ha gent que es guarda una ampolla de fa no sé quants anys, quan l'obrirem ja veuràs... Igual ets urvinagre, li dic.
No, el vi no s'ha de guardar. Evidentment, hi ha vins que estaran molt millor d'aquí 2 anys, però jo no soc partidari de guardar vi.
O sigui, més enllà dels 10 anys, ni parlar-ne, eh?
No, però ja, per què? Que és això? Que no hem de pensar, o sigui, el deixar aquí, a la botella no guanyes res.
Clar, amb vidre
sí que,
no.
Sí que a lo millor està millor el vi als 6, 7 o 8 mesos de que ja està a la botella, perquè, bueno, s'ha de reduir una miqueta, però que si guardem un vi pensant d'aquí 10 anys serà millor, malament.
Val.
Aquest vi no serà bo.
Sí, res, això de fer-nos bodega a casa i anar aguantant allí ampolles, res.
Però això són els... Com
s'han de fer córrer.
Les faules aquestes del vi, com que la gent diu que les barriques li ficaven pernil, o no sé... Sisplau, estem 2020. Anem a pensar les coses. És que no... Però és que sempre hi ha algú que te dirà, hòstia, és que en mi poble lo hacían. Que no, de veritat.
I què agafava allò? Aroma?
No sé, és que jo, de veritat, hi ha coses que no... Llavors, clar, aquí, pues, és el que passa de... Que per això hem d'anar a una botiga.
Molt bé. Escolta, què més miro? És a dir, com hem... això jo ho hem explicat aquí moltes vegades, eh? Si és carn sempre negre, si és peix sempre blanc, això ja vam dir que no sempre és així tampoc.
Sempre hem d'agafar el vi que ens agrada en altres, ja està.
Sí, és bona aquesta.
Hem de disfrutar de lo que estem bevent. Vull dir, si ara fem un entrecot, però jo vull, no sé, un verdejo, com dèiem abans, pues bueno, pues un verdejo ja està. O si una persona beu Coca-Cola, pues Coca-Cola, aquí li direm. Aquí no, i a la botiga, pues això, sempre hem d'agafar el vi que ens agrada en altres i sobretot de cert aconsellar de lo que t'estan dient.
Això sí. Escolta, ara tinc curiositat, Felip, tu quins vins tens a casa?
Jo tinc més blanc que negre.
Tens més blanc que negre?
I vi dolç.
Ah, el del vi dolç és el de postres, eh?
Sí, però sempre tinc el PX que parlàvem la setmana passada.
Sí, senyor.
I cava. I cava.
Però clar, tampoc, vull dir, el tens i el fas córrer, eh?
Sí, no, però... I el cava també, que no s'ha de guardar a la nevera, sempre.
Ah, val.
Perquè el fred se menja el gas carbó, i t'arribes com vam parlar això. Llavors,
correcte.
Té que estar a la despensa, però clar, que no li doni... Bueno,
que no li toqui el sol.
Exacte.
I que no estigui al costat d'una font de calor, eh? Escolta, bona pregunta. Com conservo les ampolles de vi a casa? És a dir, a mi em regalen una ampolla de vi i jo no me la bec. Bueno, ja la veurem, doncs, d'aquí a l'estiu. On la guardo? A la nevera? Tancada,
no.
Tancada.
No. Bueno, la nevera no.
No.
Té que estar amb bon home.
Això, que no li toqui la llum del sol i amb una temperatura més o menys estable.
Exacte. Sí, a la cuina no. A la cuina fa molta calor. Que no passaria res. Que sempre estem dient que això, si lo deixem anys, no, però si lo tenim a la cuina no passaria res. Però que té que ser, bueno, si algú té trastero, té cosa, que no hi ha molta humitat, aquí seria perfecta.
Vale.
Perquè no direm de comprar una vinacoteca, perquè, evidentment, bueno, això són diners, però que sí que estigui...
Una vinacoteca és una nevereta... en la que ja està preparat només per
no,
ampolles.
No hi ha humitat, llavors, clar, això serà el seu, però, bueno, sempre
hem d'intentar estar... A quina temperatura es tenen allí?
A 12-14.
12 graus, entre 12 i 14 graus. És una bona temperatura per mantenir també d'altres tipus de beguda, que no és massa freda i...
Bueno, si tenim una nevera d'aquestes, que hi ha algunes molt xules, i a un preu bastant econòmic, però sempre hem d'intentar estalviar, vull dir que no direm que ningú compri això perquè no és necessari, segurament.
No, però això vull dir, al restaurant les teniu així.
Sí, no, clar, en altres.
Estem parlant d'un restaurant.
Clar,
a casa no hem de tenir una vinacoteca per si un dia ve algú.
Bueno, que si tenim la possibilitat, pues seria perfecta, però si no, com està el tema com està, pues no hem d'anar a buscar res, ¿vale?
No, si el problema ja, més que diners, és de lloc.
També.
Perquè, a veure, avui en dia on te la poses? Al menjador o acabes posant això?
Bueno, clar, al final...
Ja, però vull dir que els pisos d'avui en dia no són com abans, eh? No s'obren els metres.
No, i el meu menys encara, eh?
Bueno, o sigui, tu tens més vi blanc, eh?
Jo sí.
Quin vi blanc tens?
Ara mateix...
O sigui, quin és el que t'agrada a tu? Perquè tu dius, no, heu de comprar el que us agrada.
Riesling.
No el conec.
Sí, bueno, ja parlarem.
No cal córrer gaire, perquè no el conegui jo, però... I de cava?
Ara mateix, Berta.
Berta?
Sí.
No sé quin és.
Bueno, ja t'ho portaré.
No, perquè...
Sí, home, sí, home, que jo t'estarem aquí. Sí, senyor.
Hem de convidar els oients, també, eh? Un dia podem fer aquí una...
Podríem fer una cata aquí en...
Aquí a la ràdio amb 5 oients, eh? Bueno, escolta, si esteu d'acord, missatge 664-526-180, 664-526-180. Però algun dia sí que muntarem algun maridatge d'aquests maco per... Bueno, convidarem a gent de Costes del Segre i evidentment, amb el Felip, que ens farà de conductor i d'anfitrió per, bueno, escolta, portarem una temporada parlant d'això, doncs s'haurà de provar.
Bueno, seria, bueno, estaria molt xulo, portar aquí...
A la ràdio fem la part teòrica, però la part pràctica també l'hem de fer.
Sí, sí, 4 o 5 persones, fer alguna mena de concurs o alguna cosa, i fem aquí una cata, sí, es podria ser.
Ah, bueno, estigueu atents, eh? De totes maneres, qualsevol proposta, qualsevol història, 664-526-180, ens envies un missatge i bueno, així ens arriba i estem a la guait. Molt bé, alguna cosa més?
Bueno, no, sobretot això, dir que aquí a Lleida pues, tenim botigues especialitzades on ens aconsellaran perfectament.
Bueno, jo crec que el gran consell és aquest, deixa't aconsellar.
Sisplau.
O sigui, no ens pensem que en sabem més que una persona que ha estudiat per això, eh?
No, però sí, quan hem de canviar les rodes, on anem? No?
Pues
aquí intentem... No, és que és així, doncs, bueno, ja no per la feina nostra, sinó que, bueno, sortirem d'allà contents.
Sí,
sortirem contents i hem de pensar que no és car.
Bueno, vale. També ens podem marcar un preu màxim, i a la botiga li diem, vull dir, no perquè tinguin vins caríssims, no. Ens ha de fer vergonya entrar allí i dir, miri, jo és que només vull gastar avui 8 euros.
Exacte, 8 ja està. I no pensar que perquè sigui el vi més car és més bo, no. Que no és aquesta la relació.
No funciona això, no és així, no. Molt bé, hem parlat, com sempre, amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano. El trobes a les xarxes socials, i si no, el trobes al Sheyton, on posa en pràctica això que t'està dient. Ell t'aconsellarà allí. O sigui, no te l'està venent, sí que te l'està venent, però per consum allí mateix. No és una botiga, és un restaurant, però et preguntarà què t'has demanat, quins t'agraden, i aquestes històries, justament per posar en pràctica el que t'hem explicat avui que tu pots fer quan vagis a una botiga a comprar el teu. Felip Urbano, escolta, moltíssimes gràcies.
De cara a tu, bon dia.
Yo te aconsejo que no lo hagas. Que no, tú no pienses en la cantidad de químicos y cosas que debe llevar el agua del grifo. Porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Entra en promosmotic.com y ahórrate el disgusto.
Grupo Corsa. Set de innovación.
Control motor amb els esports.
Facis el que facis. Segueix les teves passions. Segueix les teves emocions. Segueix els teus impulsos. Però si has de triar cotxe, segueix el teu cervell. Ell et portarà el Hyundai i20 millor equipat. Sens dubte, l'opció més intel·ligent. Nou Hyundai i20. Segueix el teu cervell. Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Ets autònom? Vols augmentar la competitivitat del teu negoci? Necessites identificar les oportunitats de millora? El programa Consolida't per Autònoms t'ofereix formació i assessorament totalment gratuït. Truca a Amall al 973-23-21-66. 23-21-66. Consolida't, programa subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Ministeri de Trabajo.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Fort de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Fort de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Fort de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell, encàrrecs al 973 78 85 17.
Desde el Dakar, Fernando Alonso. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué te parece lo que está haciendo el Madrid, lo que está haciendo Zidane?
A distancia no lo pude ver, sí que os escuché en algunos momentos que cogía cobertura.
Hola, Robert, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú habrías aceptado ser el segundo de Luis Enrique en la Eurocopa?
Por supuesto.
Hola, Tebas, ¿cuánto hace que no habla con él?
Pues más de 2 años.
¿Más de 2 años sin hablar con Florentino? Está peor que yo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. ¡Lo damos todo!
Lees las valoraciones antes de comprar cualquier cosa. ¿Berti o falso? Y si en Berti nuestros clientes nos valoran con un sobresaliente, por algo será. Pásate a Berti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en berti.es y compruébalo.
Os presento a África.
Una mujer con una historia de esclavitud, liberación y esperanza.
¡Maldita, se quedó conmigo!
Que se convirtió en la patrona de Sudán.
¿Quién es?
Dios creador. Me ha hecho a mí, te ha hecho a ti.
Con motivo del aniversario de su fallecimiento, 13 recuerda su vida.
Yo ya no soy un objeto.
Vaquita, el viernes a las 10:30 de la noche, fe en el cine, en 13.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Migdia. COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs vinga, que en tenim 3 per sobre de 2 quarts de 2, directes cap a les 2 amb la nostra tertúlia dels polítics. com sempre, ben acompanyats. Avui està amb nosaltres l'Àngeles Ribes de Ciutadans. Àngeles, què tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Marisa Chandri, del Partit Popular. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La Sandra Castro, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Sandra, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
El Sergio González, de Junts per Catalunya. Sergio, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I el Jaume Sellers, del PSC. Jaume, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Excuse la seva presència, la Helena del Comú de Lleida, perquè la veritat és que deu tenir una agenda força tapeïda. Escolta, jo ara, avui porto... tinc una aplicació aquí al mòbil en la que miro la temperatura de Lleida i avui reconec que té el botonet aquest de refrescar. Dic, a veure, no pot ser. Però clar, després m'han arribat la Marisa i l'Àngeles i ja m'ho han confirmat amb la cara. 19 graus en marca ara a la ciutat de Lleida. És que... Bueno, no sé si hi ha debat possible ja amb el tema de l'alteració climàtica. Ja no us dic el canvi o la emergència climàtica. Alteració climàtica, diem-li sí.
Jo és que fa 4 dies que la meva filla petita volia que nevés tant sí com no a Lleida. Angelic, obra, me sembla que ho no tinc.
És que estem al 4 de febrer, teòricament sí, sí. És la setmana més freda de l'any. 19 graus a Lleida.
Però ara ja 20, eh?
Ara ja 20, imagina't.
Ja 20, té tiempo de terraza. Pues,
però jo ho deia aquest matí, perquè mira, encara al matí surts amb l'abric. Però clar, al migdia surts pel carrer la gent et mira malament amb l'abric posat. Perquè és que no pot ser. En fi, escolteu, avui 4 de febrer, Dia Mundial contra el Càncer. Xifres, hi ha moltes xifres sobre la taula. Al final, darrere de cada xifra hi ha una persona, una història i una família. Però hi ha unes xifres que no s'havien, bueno, que no s'havien dit fins ara o que no s'havien calculat, i és el cost que té el càncer ja al nostre país. S'està parlant de 19.300 milions d'euros anuals. Això és l'1,6% del PIB, que és una xifra ja respectable. També es parla que d'aquests diners el 45% acaba recaient a les famílies, afectats, famílies, etc. I després també ens donen les xifres ja d'afectats. Parlem de 275.000 nous casos cada any, parlem a nivell d'Espanya, i prop de 1,5 milions d'afectats. Avui és el Dia Mundial contra el Càncer, és el dia que en parlem d'això, però com sempre dic, sí que és veritat que a vegades que existeixi un Dia Mundial sembla estrany, perquè parles d'aquell tema aquell dia i te n'oblides, però també és necessari, no?, per bueno, almenys aquell dia despertar. Són xifres... no sé com ho veieu, que maregen ja, les econòmiques i les de persones, eh?
Sí, però jo quiero decir que son cifras de esperanza.
No, yo digo que son muy altas,
porque la realidad es que, bueno, todos aquellos que hemos tenido la mala suerte de tener gente así, en esa situación, oye, el índice de curación o el índice de cronificación que se ha logrado en según qué tipos de cánceres es espectacular. Y por tanto yo creo que, hombre, no es plato de gusto, ¿eh? O sea, lo pasa muy mal el afectado y las familias lo pasan horriblemente mal. Pero aquí yo creo que es momento de, pues eso, de hablar de nuestra sanidad pública, que realmente tiene un trato espectacular. Los costes de los tratamientos, sobre todo aquellos que se están llevando a cabo ahora, que son muy novedosos, son muy personalizados, o sea, dependen de cada paciente, de toda la tipología, no solamente del cáncer, sino la física de cada paciente, y se hacen muy, muy a medida, y que cuestan una barbaridad, y eso está cubierto por la Seguridad Social. Es decir, que yo, en días como este, pues eso, es el día de la esperanza.
Marisa.
Sí, a veure, jo en la línia de l'Àngeles, no, jo crec que hem de mirar endavant i que és el dia de l'optimisme també, no? Crec. Sí. A veure, vist el que hi havia fa uns anys i el que hi ha ara, jo penso que s'ha avançat molt amb el càncer. Evidentment que hi ha moltes famílies i afectats que ho estan patint, però sí que és cert que també doncs hi ha hagut un avenç important, no? I... crec que el que s'hauria de fer és invertir més en investigació, això és evident, no? per poder doncs, finalment acabar amb aquesta batalla, que serà difícil d'aconseguir, no? Però sí que és cert que totes les dades també apunten de que el càncer finalment doncs, jo penso que serà una enfermetat més de la qual ja no en parlarem d'aquí uns anys, no?
Mm-hmm. Sandra.
Bé, sí que és veritat, com comentaves, no?, que dies com aquest, no?, perquè haurien de fer falta quan hi hauríem de pensar sempre. Jo crec que en el cas del càncer, pel nivell d'afectació que té a moltes persones de la ciutadania, ja ens hi porta a pensar-hi en ell de manera bastant constant. És a dir, avui sí que jo crec que és important que es facin públiques aquestes xifres. N'hi ha algunes que ja s'havien vingut dient en anys anteriors, n'hi ha d'altres que s'incorporen de nou, com pot ser el tema del cost. És important que avui les tinguem presents i també que en fem seguiment de quina és l'evolució d'aquestes xifres, inclòs els índexs de curació i de recuperació de la malaltia, que en els darrers anys ha estat espectacular la millora en l'esperança de vida dels malalts. Però el que us comentava, no? Jo potser de tots els dies aquests internacionals, el Dia Internacional del Càncer, el càncer el tinc molt, molt present molts altres dies al llarg de l'any, ja sigui perquè coneixes persones que estan afectades constantment o perquè t'arriben notícies de recerca o pel que sigui, no? I perquè, en el fons, tots i cadascun de nosaltres som susceptibles de que en algun moment o altre de la nostra vida hi passem, mm-hmm. hi puguem passar.
Sergio.
Bueno, pues sí, la veritat és que el càncer cada dia el tenim més present, no? Vull dir que són enfermedades, sembla que ja siguin molt comuns, no? Perquè la veritat que abans parlaves de qualsevol grip i el càncer sortia de tant en quant, no? Però avui en dia la veritat que ho tenim molt present i sí que és veritat, no? Que hem avançat molt amb aquesta enfermedad i el que deia la Rivers, no? Vull dir, al final se fa mida cada tractament que podem tindre de cada malaltia, de cada persona. I la veritat que en un dia referent com aquest, penso que tothom hem d'estar al costat d'aquesta enfermedad, està clar.
Jaume.
Sí, jo, el que ha dit l'Àngeles, ho subscriveixo. Jo crec que avui és un dia per parlar dels índexs de supervivència. I, francament, cada vegada que alguna administració, no sé qui les ha fet públiques aquestes dades, per tant, potser estic posant-me de peus a la gallera. Però cada que una administració o una entitat parla dels costos respecte a determinades coses, acostuma a tenir un biaix o un interès. I a mi em sembla que el conjunt de la població catalana i espanyola, si és que fos una trampa, no hi hem de caure. Hem de parlar dels índexs de supervivència, dels èxits que està assolint, que per cert, fins que avui, aquests dies, n'hem sentit amb protagonistes, diguéssim, compatriotes, mm-hmm. I a mi em sembla que això és el que hem de posar en valor, que és l'alt grau d'eficiència que està tenint la nostra sanitat pública i que això ho hem construït entre tots i totes i tots i totes l'hem de defensar si és que en algun moment es veu amenaçada.
No, i no solament la sanitat, no, sinó totes les campanyes de prevenció que s'estan fent, no? Jo penso que també s'ha avançat moltíssim, campanyes de prevenció tant a nivell mediàtic com a la carta que t'arriba a casa, no? Quan em sembla que és als 50 anys que t'has de fer una colonoscòpia. Penso que és molt important, no?, que al final dius, ostres, la detecció precoç...
Per ser exactes, t'ho dic perquè he passat, no és una colonoscòpia, sinó una anàlisi de femta.
Ah, vale.
És un pèl indistinto.
És menys intrusiu, no?
Exacte. Sí, bueno, sí. Vosaltres sabeu...
No, però més a part, però l'Associació Espanyola contra el Càncer ja fa temps que diu que s'ha de treballar moltíssim en prevenció i detecció precoç.
Sí, però això jo crec que amb això, però que hem avançat moltíssim i bueno, que s'ha de continuar fent, no? Per tant, tots els diners que es puguin invertir en aquesta qüestió crec que seran ben benvinguts i que no es poden criticar de cap de les maneres.
Però fíjate, jo, que no solamente es un tema de detección precoz y tal, porque realmente la sociedad, los individuos cada vez vivimos más años y por tanto eso hace que seamos más susceptibles a desarrollar determinados tipos de cánceres, la tasa de supervivencia es muy alta, la tasa de calidad de vida que implica esas cronificaciones de los cánceres también es muchísimo más elevada, porque antes a lo mejor te conseguían alargar 1-2 años, pero de verdad... en unas condiciones lamentables, que ahora no son así. Pero yo sí que soy una firme partidaria de que todos y cada uno de los ciudadanos sepan el coste real de los servicios sanitarios que pagamos entre todos. Uh-huh. Porque cuando tú tienes la mala suerte de que tienes que aparecer en un hospital por urgencias, por cualquier motivo, te das cuenta de que de todas las personas que hay allí, de un vistazo rápido te das cuenta quién necesita estar de verdad en urgencias y quién no. Y aquellas personas que las están utilizando sin tener un motivo adecuado, lo que están haciendo es ralentizar la atención a los que sí que la necesitan y además incrementar los costes. Por lo tanto, yo soy muy, pero que muy partidaria de que la gente sepa, oye, que el coste de que tú, si has entrado en un hospital porque te has roto un tobillo y en ese momento se te ha atendido, sea de X, para que te conciencies, y después cuando lo que tienes es un, bueno, pues que te ha picado un bicho y tienes un par de picaduras malas, que tampoco es para según qué cosas, porque de verdad que a veces en las urgencias de los hospitales ves cada caso que, en fin,
jo només un aclariment. Jo també estic a favor de que ens digui la Seguretat Social de manera individualitzada el cost de la nostra assistència. Ho dic justament per posar un valor. A mi el que em preocupa és fer aquests comptes globals, genèrics, que el que venen a dir, oh, quina barbaritat ens costa salvar aquestes vides. Home, pues jo soc dels que crec que la barbaritat i el que sigui, perquè abans amb la intervenció a mi també m'ha agradat molt el que ha dit el Ricard, de dir, a darrere de cada una d'aquestes xifres hi ha una persona, hi ha unes famílies que pateixen, i crec que és l'obligació del conjunt de la societat de proporcionar la millor atenció en aquesta malaltia i en totes, no? I precisament com que en gaudim, jo sóc un ferm partidari de la sanitat pública del nostre país, crec que està en una alçada envejable en termes de comparació, i potser és que ja he dit, potser estic una mica massa susceptible respecte del que acaben fent la gent que porta les finances de les institucions, no? Que al final sembla que vulguin esgarrapar en aquest àmbit. Ja he dit que potser posava la pota, però en qualsevol cas volia destacar que respecte del que com a usuaris ens costa cadascun dels tractaments, òbviament m'hi estic molt a favor, perquè això ens fa valorar justament allò que tenim.
I és una manera també de conscienciar respecte al cos. Penseu que sí que és veritat que l'envelliment de la població ens hi aboca, però hi ha certs tipus de càncers que es poden prevenir, amb la qual cosa el fet... És una dada més, és una dada més que potser diuen no fumis perquè no és bo per la salut, vale? És fatal que jo ho digui. Però com més elements tens, no?
Que jo som perdut. És fatal que tu diguis per què?
Bueno, perquè fume una mica, no?
Ah, ets fumadora.
No, jo també, no passa per res.
Sí que passa.
Un parell o tres al dia,
no passa res.
Això és una trampa. Això del només dos al dia és una trampa.
Hi ha oncòlogos que també fumen.
Jo t'ho dic.
A casa de l'herrero ja sabes.
Escolta, que ets lliure de fer-ho. Ara, blanquejar-ho no, va?
No.
Aquí no blanqueja res. Bueno, tu has dit que dos al dia, jo no ho dic, però...
Que són més.
Us encoratjo, però voleu fer el pas? Mira, ara que ho
teniu
el
tema.
No,
jo no.
No vols fer el pas de deixar?
Jo sí, però potser no és el millor moment de la meva vida per fer-ho.
No,
està clar.
Però perdona, perquè jo un dia parlant amb el doctor Francesc Abella, que és especialista de Santa Maria, em va dir, mira, és preferible esperar-te, tot i que sàpigues que és dolent, dos o tres mesos fins que tu realment estiguis convençut per fer-ho, que no intentar-ho fer, que no et surti bé. Vull dir que no és dolent el que diu la Sandra. Dius que jo ho vull deixar, però ara crec que no és el moment. Bueno, pues quan sigui.
Ara m'has recordat la pel·li aquella que los que ya tenemos una edad de aterrizar como puedas, de escoger un mal dia para dejar de fumar.
Està clar.
No, sí, ho vaig deixar. Vaig dir, quan s'acabi la campanya electoral, l'endemà ho deixo. I sí, ho vaig deixar, durant dos mesos. Després ja quan vaig veure el ritme vaig dir, ui, aquí...
Bueno,
aquí necessitarem tot.
Escolteu una cosa, anem a canviar de tema radicalment. Li vaig a preguntar al Jaume Cellers per aquest ple extraordinari que han demanat per parlar de l'horta. Jaume, per parlar de què?
Pues parlar de tot un... Mira, el context. Nosaltres creiem que aquest govern no té iniciatives, no, o almenys no ens les ha presentades, malgrat que insistentment tots els grups de l'oposició els reclamem constantment que presentin el programa d'actuació municipal, i ells es remeten al famós pacte de la passarel·la. El famós pacte de la passarel·la té prop de 200 pàgines, i donat que ¿Eso què és?
Es que no és el PAM.
Ah,
La Sandra ha tret una 3. Amb lletra superpetita, per cert, sí, sí, sí. Almenys des d'aquí on estic jo.
No, i en aquest sentit em sembla que s'han centrat massa les seves forces o s'han focalitzat en desprestigiar la gestió dels anteriors governs i no han evidenciat quina és la seva posició, i bàsicament perquè a vegades sembla que no s'adonin que ara la seva responsabilitat és la de proposar coses i que la resta dels grups que conformem a l'oposició, doncs la nostra missió és complementar-les, criticar-les amb l'objectiu de millorar-les, no? I davant d'aquesta inacció, doncs ens ha semblat que començar pel tema de l'Horta és una bona manera de començar. L'única diferència és que nosaltres, com que tenim 7 regidors, doncs tenim el nombre suficient per poder convocar o forçar aquesta convocatòria, això és el que...
Hi ha data, per cert?
No. El que hi ha és data de Junta de Portaveus, que suposo que és allà on se'ns informarà o allà on acabarem fixant.
Girem cap a la dreta, ara, a Sergio.
Bueno, girem cap a la dreta. Jo no estic d'acord amb...
I després demaneu paraula.
Geogràficament hablando.
Sí. Jo no estic d'acord amb el que diu el Jaume, vull dir que jo penso que la iniciativa hi és tota, però vull pensar també que jo parlo ara, vull dir, sense saber massa, vull dir, 40 anys que hem estat amb govern socialista, demanar una iniciativa immediata, ojo com està el panorama, eh? Vale? Vull dir que jo puc parlar del meu àmbit i realment, la despesa que hem de fer per poder adreçar una mica qualsevol àmbit és molt complicada, eh? Vale? Vull dir que hi parlo, vale? Pràcticament sóc nou, eh? Però penso que la iniciativa és tota, perquè estem treballant molt, t'ho puc assegurar, molt, però no podeu demanar que, doncs, en 6 mesos o 7 mesos vulgueu tindre el que vosaltres no heu fet en molts anys, eh?
Jaume? Sandra, després fem...
No, a veure, si els primers mesos, suposo que també ho entendreu, eh? Vull dir, a més, la majoria que hem començat a... que som a govern som nous, vull dir que ha repetit poca gent. Els primers mesos et situes i has de saber ben bé com estan les coses, i a partir d'aquí, en base al pacte de govern i en base a la situació en què t'has trobat, ja no entro a valorar si millor o pitjor, senzillament les coses que s'han fet de funcionament ordinari de la regidoria, doncs tu també marques unes línies de treball i uns eixos, no? I justament, si això que t'ensenyava és el que serà el PAM, vull dir, aquests darrers dies hi hem estat treballant tots així com a molt intensament, perquè la idea és, al mes de març, com a molt al mes d'abril, doncs ja difondre quines són les línies de treball del nostre govern. Però vull dir, hi estem treballant i hi ha iniciatives, vull dir, t'ho asseguro. El que passa és que també hi ha poc temps per lligar-ho tot.
Marisol.
A veure, jo tornant al ple extraordinari de l'Horta, que, bueno, que ha demanat el Partit Socialista... jo veig positiu, però també he de dir que no és indispensable. O sigui, tenim una comissió de l'Horta, una comissió especial, que se suposa que ja tracta els temes que vosaltres portareu al ple o que portarem entre tots. Evidentment que farem les nostres aportacions, i també vull recordar aquí que la primera moció que va presentar el Partit Popular en aquesta legislatura precisament era sobre l'Horta, i un dels temes que tocava era el tema de seguretat. Vull dir que, a veure, que és una qüestió, doncs, que molt bé, que anirà a ple, que tots la debatrem, però a vegades a mi també em dona la sensació de que el Partit Socialista, doncs, utilitza una mica, o no sé, aquest ple, utilitzarà aquest ple, doncs, per donar veu al seu propi partit, no? O ser una mica de, no sé... Bueno, ser una mica protagonista d'alguna cosa i per això utilitzar l'Horta, no? Perquè, com molt bé deia el Sergio, no? Vull dir, el que nos ha fet durant no sé quants anys, ara de repent aquí, doncs sembla que l'Horta és el no va más. No ho sé.
Ángeles.
¿Sabes qué pasa? Que la ventaja de ser la repetidora de curso hace que sí, te conozcas sí. Lo que hizo cada partido durante el mandato anterior y de lo que hace este.
Si utilizas este símil... Es que no llegaste a la nota, ¿eh?
Yo a mí me hubiera gustado sacar un sobresaliente, pero chico, no pudo ser. ¿Qué se le va a hacer? Y por eso está gobernando quienes sacaron un raspado bien y ya sabéis, se acabó si seguimos con símiles. Pero la cuestión es que, hombre, sí, Marisa, la primera moción y tal, pero es que ya la habéis metido esa en el mandato pasado, creo que fueron dos o tres veces. Es decir, a ver, en realidad esto, lo que demuestra este pleno son dos cosas. La primera, el funcionamiento ordinario de una administración que tiene unos mecanismos, como son los plenos extraordinarios, como su propio nombre indica, para debatir cosas extraordinarias. ¿Vamos a debatir alguna cosa extraordinaria? No. Ya lo adelanto. No, no va a ser así, porque visto todos los puntos que tenía el orden del día del Pleno, se van a debatir cosas que se llevan debatiendo desde hace muchísimo tiempo en las comisiones. Pero sí que es verdad que va a poner de relieve varias cosas. La primera, probablemente nos enteremos dentro de este Pleno para qué sirve el coordinador técnico de la Horta, cosa que hasta ahora no sabemos. También sabremos el por qué hay determinadas propuestas que se están solicitando en este pleno que los mismos que lo deberían haber llevado a cabo durante el mandato anterior no hicieron. Y entonces sabremos por qué no las hicieron y por qué las piden ahora. Y también lo que veremos en esto es que, visto que nos hemos limitado entre todos la presentación de mociones, como lo que no tenemos limitado son los plenos extraordinarios, da la sensación de que vamos a ir a una... Sí, ya sabemos que están limitados, pero escúchame, en los primeros seis meses de este mandato hemos llevado el récord absoluto de plenos extraordinarios realizados y realizables. También quiero dejar claro, para aquellos que nos escuchan, que no se cobran todos. Aquellos que van a plenos no los van a cobrar todos, porque si no, seguro que alguien diría la maldad de que eso es porque os los pagan. Y pero... Pero yo insisto, estuve escuchando el
como todo esto. Es que ven 6 minutos, Ángeles.
Voy a ser muy breve. A Pérez Roque de Asaja, y yo voy a hacer mías sus palabras. O sea, un pleno que no me va a aportar absolutamente nada, de que no me va a decir nada que yo ya no sepa, ¿para qué demonios voy a estar ahí? Y lo dijo así tal cual, en una tertulia de las que participó, así que, en fin,
jo
no sé
qué
aportarà. No, dues coses. Una, és cert.
Em demaneu ara tornar a partir d'ara.
És cert, aquest govern... o les formacions polítiques que donen suport a aquest govern que ara demanin aquesta espècie d'àrnica és una mica irònic, perquè diguéssim, mentre van estar a l'oposició, en particular en el darrer mandat, no van donar aire per a res. De fet, encara estem, en certa manera, pagant-ne les conseqüències. Doncs jo no he criticat mai o no he dit mai que aquest govern no treballi. El que dic és que no està acostumat a ser govern i no en sap. Què en sabrà? Segur. Ara anem tard. I aleshores, respecte als comentaris de les meves companyes d'oposició, no és cap desqualificació. Senzillament és que per una qüestió numèrica nosaltres tenim una altra obligació.
Òbvio. No, obligació no. Sí. És altra oportunitat, que és distinta.
Bueno, jo crec que quan tu ets l'alternativa real al govern, tens també obligacions, tens oportunitats, però també tens obligacions. I en aquest sentit, doncs, bueno, tot això que estem anunciant, ja ho veurem. Veurem si som capaços de treure'n coses positives o no. El que sí que sé és la voluntat amb la que nosaltres ho fem. I la voluntat és que aquesta ciutat necessita aclarir-se d'una vegada per totes respecte de què vol fer en determinats àmbits a l'Horta.
Perdó, una pregunta que igual ja, jo no ho sé. En aquest ple només tenen cabuda polítics?
No hi ha cap ple que...
Com assistent, vols
dir?
Ah, no, per assistir.
Ho dic per si es convidarà a d'altres associacions o estaments externs a l'Ajuntament.
No hi ha cap ple que no es pugui assistir.
No, que no es pugui, no, que es convidi algú.
Dic, bueno, per parlar, quieres decir?
Sí, claro.
No. El que presenta la solicitud del pleno extraordinario lo hace con unos puntos muy determinados del orden del día y tienen que ser, eso es lo que se lleven a cabo.
Vale.
No cabe ni siquiera las figuras que hay habitualmente de ruegos y preguntas.
Correcto,
o de control a equipo de gobierno. Es un pleno específico para unos puntos muy determinados. No cabe.
Marisa.
No, yo només dic que considero que aquest ple per mi no és extraordinari, o sigui, per molt que tu ens vulguis fer veure que evidentment el PSC és la força que té més regidors i és evident, no?
I en termes de responsabilitat.
Que sí, però no veig jo que aquesta sigui una acció doncs que pugui donar algun tipus de benefici a la ciutat, sincerament. Vull dir, si vosaltres ho creieu oportú, doncs endavant, i evidentment que participarem i farem les nostres aportacions, però que no és...
Tenim cap dubte.
Però bueno, jo crec que no cal.
Pero esto es como todo.
Pues en dos minutos, ya de manera muy breve.
Este es el juego de la política, al fin y al cabo, de las sumas y de las restas, y de que cuando uno está en oposición dice unas cosas y se mete muchísimo con el equipo de gobierno y va a de huello, y luego cuando le toca gobernar, ¡ah! ¡Qué dura es la vida! Es que es muy complicado, dándonos más tiempo, que es que... Y eso es lo que se trasluce al final de este pleno, básicamente.
Sí, pero Ribes, has de tindre clar de que lo que has dit, tens tota raó, eh? Vull dir que no és el mateix estar a l'oposició que al govern, està claríssim, ¿vale? Però hem d'entendre de que el temps se necessita, eh?
Ja, però...
I més tal com s'ha trobat tot, eh?
Però sabes què passa? Sobres, que ese discurso, jo ja l'escuchava l'any passat, i l'anterior i l'altre. És a dir, el discurso
mateixos,
de...
Los mateixos.
Claro, o sea, es que al final... Cuando uno llega y llega de nuevo, pues, oye, como fue en nuestro caso, ¿no? Ciudadanos entró en 2015 y no había estado nunca en el Ayuntamiento de Lleida con representación, sin embargo tu partido sí que estaba, y el partido de Sandra sí que estaba, y el partido de la señora Chandri por supuesto estaba, y el partido del señor Selles por supuestísimo, bueno, que estaba, o sea que todo el mundo sabía...
Como oposición.
Mira, hay una cosa que es un discurso que ya está muy manido y que no lo podéis utilizar, porque estáis diciendo totalmente lo que nos hemos encontrado, lo que os habéis encontrado... Vuestros anteriores compañeros ya sabían lo que había. Que nos lo contaran, ese es otro cantar, però lo sabien.
I quan fem inauguracions de places no mos queixem del que hem rebut. Saps que quan tu eres flors i la carn.
Et podia fer un llibre, eh? Amb els meus amics et podia fer un llibre.
No, és habitual, que ara que us he d'acomiadar ara ens animem. Sergio, Marisa, Ángeles, Jaume i Sandra, jo no soy fora, acabem ara a ràdio, però aquí teniu lloc per seguir parlant. No? Gràcies per estar amb nosaltres, bona setmana.
Vinga, a reveure.
Gràcies, adéu.
I nosaltres, 10 segons, senyals horaris, les dues, que acabis de passar bon dimarts, demà i tornem puntuals, com sempre, a les 12:20. Fins llavors, salut, adéu.